Pesca professional i esportiva, nàutica d'esbarjo, cultura marítima i gastronomia marinera. Un programa de la xarxa que pots escoltar a Ràdio L'Escala els dissabtes a les 8 del matí. Blau Marí, placa de la pesca catalana 2013.
Ràdio L'Escala.
Diu la cançó que a les Medes hi ha una nau pirata de gent morisca, que s'hi empara i s'hi fa el cau, i anar-hi ningú s'hi arrisca. És la primera estrofa d'una de les cançons de la banda sonora de Bandera de Catalunya, espectacle de teatre medieval creat l'any 1979 per Esteve Albert a Bellcaire d'Empordà, aquí a tocar, i que des de llavors cada Setmana Santa, o quasi cada Setmana Santa, perquè hi ha hagut algun parèntesi, es du a terme a la plaça dels Comtes d'Empúries. En parlem en aquesta tertúlia, en aquest espai que tenim des d'ara fins al punt de les dues, més que en tertúlia, diguem-ne, entrevista, perquè de moment contem amb en Mario. Mario Gascón és el president de l'associació que du a terme o que organitza, coordina tots els detalls perquè Bandera de Catalunya sigui possible. Mario, sigues molt benvingut a la ràdio.
Moltes gràcies. Bona tarda. I, bueno, aprofito aquesta oportunitat per parlar bé de Bandera.
Només faltaria. No som pas que nosaltres qui en direm o en dubtarem el més mínim. Mario, des de quan ets a Bandera de Catalunya?
Doncs estic a Bandera des de fa potser 10 o 11 anys, malgrat hi va haver un parèntesi que no es va fer durant 3 o 4 anys, però ja aquest any, a base de treballar-hi i posar-hi molta passió i ganes i tot això, doncs m'han fet president de l'associació, de la Junta.
Uh-huh. En Mario, doncs, amb aquesta experiència, diguem-ne que prou recent, segur que pot parlar amb prou fredor o sense apassionament del que és o significa Bandera de Catalunya per Bellcaire.
La paraula passió és perillosa, perquè dir sense passió per mi és difícil, no ho puc admetre. O sigui, treballar per Bandera vol dir passió des del primer dia a l'últim, i són 365, perquè s'acaba Bandera i comença la Bandera de l'any següent. És a dir, que tothom, bueno, fem petites reflexions, com ha anat, què hem fet malament, què podríem millorar, però és evident que es comença a treballar ja per l'any que ve. A tot arreu es fan espectacles i no sé, i passions i pessebres, i pràcticament a tot Catalunya. Però Bandera té la peculiaritat de no ser un espectacle religiós. És una cosa, no sé, explicar la fi del comtat d'Empúries, doncs és molt important des del punt de vista històric i també des del punt de vista, doncs, nostre. És a dir, que convé saber una miqueta què ens envolta i, sobretot, bueno, ara faria referència als moments actuals, però m'estimo més no fer-ho.
Des de l'Escala ho hem seguit prou a prop cada any. Jo entenc i suposo i desitjo que els oients sàpiguen, pressuposo que els oients saben prou bé què és Bandera de Catalunya i què s'hi tracta, però em sembla que no hi estaria de més fer un petit recordatori. Defineixen-la una mica. Què s'explica a Bandera de Catalunya? Qui ho explica?
A Bandera de Catalunya s'explica la fi del comtat d'Empúries. En aquell moment, entre el rei Jaume I i el rei Jaume II, es produïen, evita el que a Espanya es deien els regnes de taifes, doncs aquí eren els marquesats, els comtats, i tothom feia la guerra pel seu cantó. I tothom tenia els seus agricultors, els seus beneficis, i no es posaven mai d'acord. Simplement feien les guerres entre ells, per discussions familiars o bé per possessió de terres. I era un moment difícil, era l'edat mitjana. Però la idea de unificar tots aquests valors, totes aquestes ganes i aquests petits exèrcits, unificar-ho i fer una Catalunya una miqueta més poderosa, això venia ja dels primers intents ja venien a base del rei, o sigui, el rei ja anava fomentant tot això, i aquí ens va quedar el comte Malgaulí, que era l'últim comte, era un comte que ja estava malalt, que ja patia, ja no tenia massa ganes ni de guerres, ni de conquerir Torroella, ni de fer tot això. I al seu voltant es movia també una petita cort, que són els que empenyien una miqueta cap a aquesta unió, i els altres doncs encara volien la guerra perquè eren pensaments antics, no? Però durant tota l'obra s'explica precisament la importància d'estar units, la importància de treballar plegats, la importància de, no sé, d'enfrontar-se als problemes que anaven sorgint, la mort del fill, els lius socials i familiars que hi havia en aquell moment. I tot això explicat per la ploma mestra del que era un gran mestre, l'Esteve Albert, jo crec que, evidentment, no va viure aquests 800 anys, algunes coses se les devia inventar, però el rigor històric hi és present, des del primer quadre a l'últim. I llavors es succeeixen els quadres explicant les coses que passaven en aquell moment. Els pirates que hi havia a les Medes, que ha començat el programa amb aquesta cançó, els pirates, la mort del comte, l'arribada del rei, no sé, tot una miqueta s'explica amb 11 o 12 quadres, i cada un d'ells és com si fossin cromos animats, és a dir que...
L'any 2014, aquest any, és un any ben especial. Ja sí. Una mica ho deixaves intuir per el centenari de l'autor, de l'Esteve Albert. Farem una connexió d'aquí uns minutets amb el comissari de l'any Esteve Albert, o de tot aquest centenari a través del qual s'estan fent activitats en multitud de pobles del territori català. Però l'any 2014, a banda del centenari, hi ha algun altre canvi, hi ha alguna altra cosa que caracteritzarà Bandera de Catalunya?
Sí, precisament perquè per tractar-se d'una data molt important, doncs aquest any ens hem arremangat una miqueta més. I llavors tot el poble ha col·laborat, està col·laborant, s'està canviant el vestuari, ens hem fet amics d'una altra associació que es diuen Casus Bèl·lic, que són especialistes precisament en vestuari i ambientació amb molt rigor històric, que a nosaltres potser ens convenia, perquè hem anat fent i quan s'espatllava una capa doncs en fèiem una altra igual, sense plantejar-nos massa si aquella capa havia de ser brillant o no. I ara, amb aquesta associació, hi hem treballat molt de valent i s'ha renovat tot el vestuari que hem pogut, o sigui, que pràcticament estarà tot, però, i el que, si ens falta alguna cosa, aquesta associació ens ho deixarà. Però sí que hi haurà un altre look, si se'm permet la paraula, de bandera. Fins ara doncs tenia uns colors i ara serà més com si ens traslladéssim en aquell moment històric.
Per tant, repte 1, la renovació del vestuari.
Sí.
A nivell de guió, a nivell d'escena, a nivell d'espectacle, hi ha algun canvi significatiu?
Sí, hi ha una sorpresa que fins i tot jo no la conec, perquè això ho està portant...
Home, no la coneixes. El president no coneix la sorpresa, no m'ho crec.
Tinc una referència, però això ho està treballant en Ramon Manent, que és el director de Bandera, amb l'ajuda d'en Guillem Sobrepera, que és el sotsdirector, el seu ajudant, i entre els dos estan fent algunes petites innovacions de guió. Primer, que parts de l'obra que es feien una mica pesants, aquells quadres que són massa històrics, potser doncs han hagut de retallar una miqueta, i s'han introduït alguns detalls que seran molt importants, que serà una sorpresa, fins i tot per aquelles persones que ja ho hagin vist, perquè n'hi ha. Allò ja ho he vist, allò ja ho has vist en aquest moment, però no en aquest moment. I en aquest moment aquestes aportacions i aquestes novetats li donaran un caire molt més modern i molt... Modern perquè vol ser més antic, vol ser més rigorós.
Significatiu, d'alguna manera, tot això que m'expliques, que és un espectacle viu i que no està clavat en un temps i que cada any s'hi poden veure alguna cosa nova,
evidentment,
no?
Evidentment.
Una persona que ha vist, ara no et sabré dir quantes vegades, però ha vist sovint Bandera de Catalunya i en diferents èpoques, des de fa una colla d'anys, és en Jordi Pasques. Ell és periodista i va estar molt i molt proper a l'Esteve Albert als seus últims anys de vida. En Jordi Pasques és el comissari de l'any, o del centenari, Esteve Albert.
Del centenari.
I el tenim al telèfon.
Que bé.
Jordi Pasques, sigues molt benvingut a la ràdio.
I vosaltres, bon dia a tots.
Hola, Jordi.
Tonet, hola, com va?
Estem parlant de Bandera amb en Mario Gascón, que és el president de l'associació que du a terme aquest espectacle a Bellcaire, i t'hem volgut trucar per aclarir una mica, o per definir una mica més, qui va ser, qui era Esteve Albert.
Bé, l'Albert, tu que el vas conèixer, i tota la gent de Bellcaire que jo tenia la sort de remenar, era una persona neguitosa, diguem-ne així, realment, que va voltar des del Maresme cap a Andorra, cap a Perpinyà i cap a l'Empordà, i de retorn a Andorra fent moltes coses des del tipus, des del vessat cultural, ja molt abans per la Guerra Civil, coses de política, és a dir, una persona molt implicada en el batec cultural de la segona meitat de segle XX a Catalunya.
I creador d'espectacles com Bandera de Catalunya, que té un perfil molt semblant a tants altres que va crear, d'espectacles pensats per un espai, pensats en un territori, pensats per aquella gent.
Exactament, ho has dit tu. L'Albert tenia ganes que a l'hora de parlar dels d'Empúries i de Montgrí i de Bellcaire, doncs s'hi impliqués la gent, es pogués fer la representació aquesta escènica, que no era ben bé ni una obra de teatre, ni un espectacle a l'aire lliure, era una barreja de tot. A tot arreu, tant sigui el Pessebre Vivent d'en Gordany, que és el primer que fa, com el Retaule de Sant Armengol a la Seu, cada indret té la seva característica, i això ho potenciava, i sobretot amb la participació de la gent del poble, com ara encara el Mario, que és el president del patronat, sap perfectament que la implicació de la gent...
És total.
Mario, d'aquesta sí. Mena de simpatia, que per simpatia fa unes coses d'un costat de l'altre.
I fins i tot aquells, si em permets, aquells que l'any passat es van enfadar perquè no els hi tocava aquell paper que havien de fer algun altre, que no els hi agradava massa i tal, després queden encantats, i tothom en el poble és capaç de recitar, si no tota, pues molta part important de l'obra.
Sí.
És així, jo que sóc de Barcelona, vaig quedar una mica acollonit el primer dia, no? Perquè, ostres, com és possible? I aquesta gent que els veus pel carrer i et saluden, alguns ja són a dalt, doncs podrem donar la sal quan ells facin migdiada, i així tot. Són llenguatges que es van escampant pel poble i fan tot molt popular i fan sobretot que aquesta passió que sent tothom per treballar-hi doncs es manifesti pels carrers anant a comprar el diari i les botifarres.
Sí, no, i l'espectacle del Bandera Catalunya té aquesta, el marc aquest del Castell Palau i la plaça, i això de que ja és d'haver una tradició sembla que no, però té molta força.
En Jordi...
Per la gent que ho tornem a veure. 5 vegades l'he vist.
5 vegades.
I aquest any també, el dia 19, amb motiu del centenari de l'Albert.
I en cada vegada hi deus haver vist alguna cosa diferent?
Sí, quan tu te'n cuidaves ja hi vaig venir, i sempre hi ha coses que, sí, variacions, i a vegades la tramuntana i a vegades la pluja... Uh-huh. Però a mi em sembla que està bé que es vagin fent coses que s'incorporin, que es tornin a agafar altres coses, que es vagi valorant, perquè això vol dir que la gent que ho fa ho veu com una cosa viva i que té batec propi.
Jordi, m'agradaria que tu, que hi tens una visió bastant global o general de què s'està fent arreu de Catalunya o què s'està preparant per aquest any del centenari Esteve Albert, que ens analitzessis una mica... Quin és el paper de Bellcaire i Bandera de Catalunya, sobretot, dins tot aquest conjunt del centenari?
Home, a mi em sembla que té una bona part de protagonisme Bellcaire i Bandera de Catalunya i bona part de l'Empordà, perquè l'Albert, la intenció que tenim la comissió, de la qual en forma part també el Mario, la Maria Mercè, en Manent, per part de l'Empordà, tota la idea és que els indrets on l'Albert va, diguem-ne amb una paraula, remenar, doncs que tinguin protagonisme, i Bellcaire i Bandera doncs el té, si haguéssim de fer proporcions en un pastís, jo diria que té més d'un quart de pastís per tot el que es fa arreu després. Penseu que el Maresme, dels centenars d'actes que ja hi ha programats durant l'any, el Maresme en tenen molts: Mataró, Dosrius, Argentona, Vilassar, perquè, clar, ell era d'allà, encara hi ha gent que el va conèixer, amics, i surt molt material i es faran coses molt interessants. Taules rodones, programes, exposicions, una obra de teatre... Després ja, Andorra. Andorra amb el Pessebre Vivent, allò va ser com un tret de sortida del turisme cultural o turisme d'Andorra, que pugessin a mirar totes les muntanyes atrets pel Pessebre. I després hi ha la banda del Rosselló, Catalunya Nord, amb el Conflent i el Vallespí, que com que encara hi ha el Pessebre Vivent que s'està fent a cap d'any, a final d'any, aleshores deixarem, ja hi hem tingut contacte, i es farà alguna cosa que per final d'any, dos o tres actes, l'exposició que preparem, que s'inaugura Bellcaire, que serà un repàs a la vida de l'Albert, la portarem segurament també a la Universitat Catalana d'Estiu de Prada, i a Perpinyà, i potser a Elna. És a dir, Bellcaire i Bandera, òbviament que hi surt, i amb tots els honors, perquè a més s'ho mereix Bellcaire, la gent i el mateix espectacle.
Aquest any la representació es fa divendres i dissabte, de fet, com cada any. Però vull dir, Mario, recorda'ns una mica tots els actes paral·lels. A banda de la representació a la nit, divendres i dissabte a 10 de la nit, què hi ha previst aquest any del centenari?
Doncs hi ha previst, sempre muntem una miqueta de mercat, el mercat medieval, però és que aquest any no sé què ha passat, perquè s'hi ha apuntat tothom, o sigui, serà un mercat medieval de veritat. I a més, en aquest mercat, que abans estava animat per uns músics de, diguem-ne, músics de carrer, el flautí, el tambor, doncs aquest any els de Casus Belli, que repeteixo, és aquesta associació que ens ha donat aquest cop de mà tan important, doncs faran representacions medievals. És a dir, part de la muralla està malmesa, doncs la reconstruiran allà davant de tothom i fent de soldats, de manobres, i no sé què. Tindran catapultes allà perquè els nens preguntin i sobretot no toquin per qüestió dels dits, i allò pesa. Però ensenyaran fins i tot com funciona i com està, faran focs, i faran, es cuidaran també, faran rondes de vigilància, o sigui que tota la part del castell serà una autèntica festa medieval. Sense comptar que després de tot això, i després de l'exposició, i després de saber una miqueta més de l'Esteve Albert, a la nit, doncs seurem, i a les 10 de la nit comença aquest espectacle, s'apaguen les llums, hi ha torxes per tots els carrers, es fa el silenci i comença un espectacle que això dura doncs, hora i mitja, una miqueta més, diguem-ne hora i tres quarts, però carai, que és que...
Que d'alguna manera també s'hauria de definir com el tret diferencial, no? Perquè sí. De mercats medievals n'hi han arreu del territori.
Arreu. Sempre veus el
de banderes senyor... de Catalunya amb un guió com aquest, n'hi ha una.
I tu tens bandera de Catalunya i una ambientació externa, que és aquest mercat. Però, clar, no és el típic mercat de Caniuran, de venda de formatges i fuets i tot això, sinó és un mercat ja muntat, és adient a l'obra, com si fos una despenjada diurna de l'obra.
Uh-huh. Jordi Pasques, els oients que ens estan escoltant, ens recomana els Bandera de Catalunya, perquè si ho faig jo no em creuran. Si ho fa en Mario, diran, en Mario és el president, sí. És part interessada, esclar. Jordi Pasques, com recomanaria un espectacle d'aquestes característiques?
Jo, primera, només de venir a treure el cap a l'Empordà, que ara ve el que tu comença a florir i el país és tan bonic, això ja és una excusa per ser mitja tarda a Bellcaire o aquí a l'Empordà, o de fer un tomb a l'Escala, que sempre és agradable també, i a la nit seure el que diu el Mario, doncs veure com l'Albert, la idea aquella que sempre tenia de materialitzar en els llocs, la història, els personatges, quan seus, comences a entrar amb les lletres, amb les cançons, amb la música, amb els moviments de la gent, amb tots els quadres que passen per davant, és un plaer que poques vegades trobes. Jo diria que gairebé no hi ha espectacles d'aquest caire al país, perquè si processons, mira, la mateixa processó de Verges, totes aquestes coses tradicionals de vegades són ferragoses, una cosa que puguis seure i et vagin passant al davant tots aquells aspectes històrics que van passar d'aquells indrets, és maquíssim. I la llum, i el so, és un espectacle que la gent que ve de fora i sí. No ho he vist mai, sempre tens una sorpresa molt agradable i el vols tornar a veure.
Mm-hmm. Quan els expliques, és això que deia l'Abel, quan els expliques a amics i tot això que no ho han vist, sempre diuen, ah, bueno, sí, és que una mica de teatre, no sé, però els que ho han vist després reaccionen d'una manera superpositiva, és a dir, que fantàstic.
Arribem pràcticament a les dues.
Sí, aquest any només deixem dir que puja gent del Maresme, es fa de Dos Rius, puja en autocar i vindrà gent de per aquí dalt d'Andorra també, i suposo que serà una mena de record d'este Valbert, que ja estaria molt content de saber que encara el Bandera aguanta i que se'l té en estima, encara que a vegades tenia aquell caràcter tan geniut, però bé, va ser així, però va deixar petja.
Ja ho crec. Jordi Pasques, moltes gràcies per haver compartit aquesta estona amb nosaltres.
Una abraçada, Mario i Arrel.
Adéu. Mario, i si algú té molt i molt d'interès, es poden comprar entrades de forma anticipada?
Sí. Hi ha un servei de, penso que es diu Code Tickets, s'entra allà i es treuen
al codetickets.com.
Sí, i això representa també un estalvi, perquè les entrades, tot i que és un preu assolible, però considerem també que si ve una família i resulta que són 5, comences a sumar, i ni que siguin 12 euros, pues, quan sumes dius, caram, pues, no sé, potser... No?
Les dues. Mario Gascón, moltes gràcies, que vagi molt i molt bé la setmana entrant.
Moltes gràcies a vosaltres. Gràcies.